Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts i ens situem a 3:15. Ja sabeu que, com cada any, ara toca passar comptes amb l'Estat, o dit d'una altra manera, toca fer la declaració de la renda del 2022. És per això que per ser previsors, anem a fer les coses a temps i avui solucionem tots els vostres dubtes sobre la campanya. Per això avui està amb nosaltres l'advocat especialista en temes tributaris de Digestum Legal, el Ricardo Calvo, que és un plaer saludar-lo de nou. Què tal, Ricardo, com estàs?
Bon dia, Mercè, igualment.
Vins amb molts papers, no? Molts per tant, papers, mira, José, Àngel, li posem el micro aquí al mig, està perfecte? Sí. Perfecte, perquè clar, ens has d'explicar moltes coses. És cert que a tots se'ns fa feixuc fer-la, no només pel que representa, Ricardo, sinó també per la complexitat moltes vegades de reflectir, clar, en un full, o sigui, tot allò que hem fet durant l'any, no? Estem parlant de rendiments, de deduccions, de despeses, d'evolució, de bonificacions. A mi ja se'm posa cara d'Excel. I em costa, no? Són molts termes que constantment també anirem afegint, no?, a les nostres converses d'aquests dies que realment sovint costen de saber encaixar. No sé com ho veus tu.
Sí, sí, així és, tal com ho dius. Quan ens comencem aquesta terminologia i tal, ens perdem.
Perquè no estem acostumats. Tens el cap tot, vull dir que això ja és una gran sort, eh?
Bueno, no sé el que tinc ja al cap, però... però fem el que puguem.
Tu et ve la temporada forta, eh? Entenc,
sí, sí,
de feina.
És veritat.
Quin és el primer consell que ens donaries?
A veure, el primer és el de no precipitar-se, descargar-se tota la informació que té Hisenda, no deixar-ho, que sempre parlem de no deixar-ho per última hora, eh?
Això
no
vol dir
relaxar-se. Descarregar tota la informació que té Hisenda, això és molt important i molt útil, perquè a vegades n'hi ha qüestions que a nosaltres ens passen per alt i que d'aquesta manera podem tenir en compte, no deixar-les, revisar que coincideixi tot amb el coneixement que nosaltres tenim, de salaris que ens han pagat, de coses que hem venut o temes de bancs que hem tingut, i totes aquestes coses, revisar-les, i quan ja estigui bé i estem convençuts de que tota la informació que tenim és la correcta, llavors ja, doncs, sí, entra en la web de l'agència tributària i llavors pues, començar a confirmar si està tot correcte.
Val.
Confirmar i presentar quan abans.
Caldús, sona molt fàcil, però...
Bueno, és que explicar-ho és molt fàcil. El problema és quan un se posa davant de l'ordinador.
Escolta, fem aquesta crida, Estem nosaltres de Ricardo Calvo. Si teniu qualsevol dubte sobre la campanya de la renda d'aquest any, ara també repassarem les principals novetats. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Missatge de text. Si no teniu ganes de parlar, però ja sabeu que potser amb la nota de veu a vegades també anem més al detall. 663-99-30-62. D'acord, doncs, si et sembla, mira... Ara tractarem les novetats d'aquest any, quins són els aspectes que hem de tenir més en compte i com dèiem, la pregunta primer de tot, abans de passar les novetats, que tothom es fa aquests dies i que cada any en repetim, Ricardo. O sigui, semblem a vegades, no?, en bucle. Quan cal fer la declaració de la renda?
Cal fer-la lo abans possible, perquè si et surt a pagar, pots domiciliar el pagament i no ho faràs fins al 30 de juny, que és l'últim dia de termini. I això no vol dir que no la pugui presentar, per exemple, l'1 de juliol. També la podré presentar l'1 de juliol, però tindrem o bé una multa o bé un recàrrec, depenent de la situació, perquè ja serà fora de termini. Però fins al 30 de juny tenim. I el que sí que tenim que fer és que si ens surt a tornar, pues, és un argument més que sòlid per fer-la quan abans millor, perquè abans es tornaran.
I a part, de fet, la presentació de la declaració de la renda és el que dèiem ara amb el Ricardo, és molt senzill, és molt fàcil, a vegades costa, però es pot fer per tres maneres, no?
Sí, la podem fer nosaltres d'una manera, diguem-ne...
Un mateix,
personal, no? Perquè en sabem, perquè entrem, fem l'esborrany d'Hisenda i el confirmem, cap mena de problema. Podem agafar i demanar a l'agència tributària, per exemple, que ens truquin per telèfon, ens diran, donaran un dia i una hora, explicarem allà el que tenim, el que no tenim, ells tenen accés a la informació, llavors doncs, ens confeccionaran la renda. En aquest cas, com el que explicarem després, la responsabilitat sempre és nostra, no d'Hisenda. Sempre la responsabilitat és nostra. I el tercer cas és pues, anar a Hisenda, anar
de manera d'ella
i anar
no?
de forma presencial a Hisenda a fer-la. O sigui, igual que la de telèfon, però presencial. La de telèfon es va posar de moda amb el tema del Covid.
Clar.
Amb el tema del Covid.
Ricardo, quina és la pregunta que més et fan ara en aquesta... En aquesta
la pregunta del milió sempre és, estic obligat a fer la de renda?
Va, te la faig
estic
jo.
Estic obligat?
Estic obligat.
Sempre expliquem que el sistema és una mica complexa. Val? Perquè depèn de moltes qüestions, perquè tots ens quedem si hem tingut un pagador, dos pagadors, si hem passat dels 22.000 ara, o si hem passat dels 14.000, si un ens ha pagat més de 1.500 euros, el més petit, ens ha passat. Però després tenim, perquè, per exemple, doncs, si tenim rendiments d'immobles o rendiments de guanys patrimonials, per exemple, de més de 1.000 euros, doncs estem obligats. Si tenim, per exemple, del capital mobiliari, per exemple, de temes de bancs, d'interessos de bancs, perquè de fons d'inversió o coses d'aquestes, tenim més de 1.600 euros, o si no han tingut retenció, doncs també estem obligats a fer-ho. Si, per exemple, ens volem deduir alguna deducció que tinguem, per exemple, de tipus perquè tinguem comprat una vivenda habitual abans del 2014 i encara ens dedueixi, estem obligats a fer-la. Si hem tingut temes de deduccions de doble imposició internacional, això és més difícil,
sí,
però
sí,
també
però
estem obligats a fer-ho. Si hem tingut pèrdues patrimonials que després vulguem netejar amb guanys patrimonials que tinguem en el futur, tenim que fer-la. Llavors, per exemple, i per exemple, si tenim aportacions a plans de jubilació i tal, que cada vegada també estan baixant més, pues també la tindríem que fer. Llavors, en aquesta situació, moltes vegades se'ns escapa. O, per exemple, com a novetat ara última, és el tema del mínim vital. Si resulta que ens estan pagant un ingrés per l'ingrés mínim vital, aquest estem percebent una quantitat, pues estem
també
obligats a fer-la.
Bé, doncs aquests serien com els casos en els quals estem obligats a fer aquesta campanya de la renda. I ara sí que passem a les novetats, que tu ja deies que n'hi ha poques aquest any.
Sí, a nivell general no n'hi ha gaires. No és dels anys que sembla que hi hagi hagut una revolució. N'hi ha coses, perquè sempre n'hi ha coses. I, a més, a la vista d'anys electorals sempre n'hi ha coses que surten noves. Però no és un any de grans variacions. Hem comentat abans. Oblidarem les que són de tipus autonòmic, que no ens afecten massa, per exemple, com n'hi ha que sapiguin que existeixen, doncs, per exemple, pels afectats del volcà de la Palma o per al tema d'incendis en zones particulars, que aquest any ha sigut devastador, en moltes comunitats, gairebé en tota Espanya, i aquestes que són més d'una comunitat o
específica,
local,
no?
Les deixem una mica de banda. Val, però no sé, a veure...
Quines destacaries, tu, com les més rellevants?
Sí, per exemple, podem tenir que les ajudes percebudes per determinades ajudes a la infància que s'estan donant, aquestes han passat a ser exemptes, aquestes ajudes. Qui les rebi ja sap a les que em refereixo, que són les que s'han donat extras d'ajuda a la infància, les han donat exemptes. I ho dic com a novetat perquè normalment ja veurem que aquestes ajudes acaben tributant, moltes d'elles. Per exemple, les famoses del Covid, que ja hem parlat anys anteriors,
sí, correcte,
doncs acaben tributant. Per exemple, també està exempta aquest adquirit d'incendis forestals que han hagut, també estan exemptes, però, per exemple, tenim, amb aquestes que dic, les dels 200 euros aquest famós del Bono Cultural Joven, aquestes es tenen que declarar com un guany patrimonial. Val? Després tenim, per exemple, que en el règim de mòduls, el que tots coneixem per mòduls, que és el règim d'estimació objectiva, pues, han pujat el que serien les despeses, el percentatge de despeses l'han pujat, amb el qual el rendiment se'ns queda una mica més baixet.
Més baixet, clar.
Més baixet, tot això pues, també per temes de crisi, el tema de la guerra d'Ucrània, que són mesures que s'han anat prenent. Tinguem-lo en compte, si fem servir els programes d'Hisenda i tot això, doncs ja ens ho calcularan automàticament.
I escolta, hi ha una ampliació de la deducció per maternitat? O
sí, és,
temes de...
Sí,
és aquest, eh?
És aquesta,
vale, és aquesta que dius.
És aquesta que t'hi dic. La deducció per maternitat, aquells 100 euros que els pots precobrar, que els cobres avançats o els pots deduir de la quota de 1.200 euros anuals, que es continuen igual.
Mira, t'ho deia perquè és que acabem de rebre justament doncs, una pregunta d'un oient en aquest sentit, que estaves parlant ara sobre aquesta deducció per maternitat, i comentava justament això. Ricardo, mira, passem perquè se'ns acabarà el temps i estem rebent bastantes peticions. Diu, a veure, m'ho apunto, és la Maria de Girona. Diu, he parlat sobre l'ampliació de la deducció per maternitat com una de les principals novetats d'aquest any. Quines ajudes tenim les famílies numeroses, novelles? És a dir, que per primera vegada estan com a família numerosa.
Sí, a veure, els que estan per que, com a família numerosa... A veure, deixa'm ja acabo amb el tema del,
sí,
del,
d'aquest
que deies.
Sí.
Els 200 euros aquests estarien exents i els 1.200 aquests tributarien com ha sigut fins ara. Els 200 euros són els que ha sigut el plus aquest que hem estat comentant. Val? A veure, el tema de les famílies nombroses tindríem que tenen una ajuda extra de 100 euros més al mes, val? I, a més, tindrien el que seria, clar, per ser més components de la unitat familiar, tindrien la reducció que per mínim familiar, pues, clar, augmentaria en relació pues, al que no té tants fills. Però estarien aquestes ajudes dels 100 euros a banda de les que ja hem comentat ara pel tema de maternitat.
Mm-hmm.
Val?
Val, doncs mira, resposta cap a Girona, per la Maria. Passem ara a la Marta de Barcelona. Diu, el fet de tenir dos o més pagadors simultanis em penalitza a l'hora de fer la renda, és a dir, cobrar de dues empreses diferents, no em beneficia tributàriament. Què em recomanaria si és el cas?
A veure, penalitza amb el sentit de la retenció. O sigui, penalitza en el sentit de que el pagament que li sortirà al final li sortirà el mateix. Si no li haguessin retingut res o li haguessin retingut molt. L'únic que faria és que o te surt a pagar o te surt a tornar. Alguna vegada l'hem comentat de que el fet de que te surti a tornar és que tu li estàs cedint a l'Estat uns diners de manera gratuïta i que te'ls retorna al cap d'un any. Llavors, la manera, perquè tots ens fa l'efecte de que quan es tornen calés això és fantàstic. Bueno, la manera d'ajustar-ho, si volem tenir aquesta sensació, és demanar a aquest pagador que tenim nou que ens pugi la retenció, que es pugi una mica la retenció i ens retingui en la manera que sumant les dues nòmines en sortiria la retenció normal. D'aquesta manera jugarem a lo mateix que els anys anteriors. El primer pagador sí que m'ha fet la retenció correcta, però el segon, com que no estic a l'any i no arribo a certs mínims, pot ser la retenció que em faci sigui inferior. I per això passa aquest cas que ara m'he sortit a pagar. Però no és perquè pagui més, sinó perquè em surt a pagar ara el que no he pagat abans. En forma de retenció. Ah.
Mira, en aquest sentit, Ricardo, tenim dues preguntes més de dos oients a través de dos àudios. Anem a escoltar el primer. Diu així.
Hola, sóc en Martí, de Mataró. Trucava per plantejar un dubte sobre la renda. Resulta que jo sí que estic obligat a fer la declaració de renda per la quantitat d'ingressos, però, a part d'això, tinc uns ingressos extra que no sé si els haig de declarar, també. La qüestió és la següent. Jo, a part de la meva feina per compte aliena, diguem, per part d'una empresa o una administració pública, en aquest cas, també estic llogant el meu cotxe esporàdicament, de particular a particular, però hi ha com d'intermediari una altra empresa que és qui gestiona, no?, el contacte entre l'interessat i el propietari, que en aquest cas seria jo. Llavors, l'empresa es queda un percentatge i després ens envia als propietaris doncs, la part que ens correspon, no?, de cada lloguer. I llavors això, al cap de l'any, doncs, es converteixen en uns ingressos bueno, que suposo que s'haurien de declarar. Jo, quan pregunto a l'empresa, ens diuen que sí, que s'ha de declarar, i jo, quan em miro l'esborrany, resulta que no trobo cap casella que s'adecui a aquest tema. Perquè, clar, no és un bé immoble, el cotxe, però tampoc sé si és un bé moble, perquè el bé moble seria el capital. I no sé en quina casella de la renda posar aquests ingressos. I també si em puc deduir algunes coses com l'assegurança o alguna cosa que desconegui en aquest moment. Llavors, si em poguessi orientar una mica amb aquest tema, doncs us ho agrairia molt. Moltes gràcies. Adéu.
Vinga, que li podem dir al Martí? Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
A veure.
Bé, a veure, el tema és, primer és que sí, clar, ho té que declarar perquè és un rendiment, un rendiment patrimonial.
Clar.
Llavors, d'entrada, suposo que tindria que posar-lo, que el reflecteixi com un guany patrimonial. I el que és més problemàtic seria el tema de les despeses, perquè explica que té una... Els ingressos està molt clar, el que ha facturat. Però... O el que ha cobrat... no només perquè ingressat, perquè el que li lloga el cotxe faci intermediari li doni només la diferència, que seria el rendiment, sinó per al total. Per què? Perquè tindrà que justificar la despesa, i no només de l'assegurança al cotxe, que dubto molt que Hisenda li acceptés, perquè com que és un bé que està assegurat, però també es fa servir per utilització particular, Hisenda dubto molt que això li acceptés. l'assegurança, que com l'ha comentat, ho dic de manera específica. En quant a l'empresa que li lloga el cotxe, tindria que haver un contracte, ho tindria que demostrar molt bé perquè quedés ben clar que l'obtenció del rendiment ve necessàriament per tenir la despesa de l'intermediari. Si no, tampoc no li acceptaran.
Bé, doncs aquest és el consell del Ricardo Calvo. Ja sabeu que encara esteu a temps, 5 minuts per arribar al punt de les 12. Si tens algun dubte sobre la campanya de la renda d'aquest any, 663-99-30-62.
Hola, bon dia, sóc l'Helena de Barcelona i tinc un dubte perquè, a veure, o sigui, l'any passat jo vaig tenir dos pagadors perquè vaig tenir dues feines i llavors em pensava que aquest any em sortiria a pagar la declaració de renda i resulta que no, que em retornen. Llavors no acabo d'entendre el per què, no sé si l'he fet bé o potser és que m'he equivocat. Bueno, encara no l'he presentat, tinc l'esborrany fet, però abans de confirmar volia assessorar-me perquè no, clar, no acabo d'entendre si a l'haver tingut dos pagadors em baixen, com es diu això, les quantitats, no?, que es declaren. Llavors, com és que em surt a retornar? Gràcies.
Bé, a veure, tindríem que veure els dos fulls de retencions per veure quina retenció li han fet. A lo millor, ho lliguem amb el que parlàvem abans, si el segon pagador li ha fet una retenció més alta del que correspondria, pues llavors sí que és possible que li surti a tornar. A lo millor també depèn de que si els rendiments que té són molt baixos i a lo millor la quota que li surt a liquidar és molt baixeta, a lo millor les retencions ja poden fer front amb aquesta quantitat i per això li surt a tornar. Es tindria que veure el cas concret, però tampoc no és d'estranyar.
Ricardo, va, a veure si ens dona temps a tots. Mar de Barcelona, sobre els bízums que he rebut durant aquest any, s'han de declarar?
A veure, el tema dels bízums... A veure, el bízum no és més que un sistema de pagament, un sistema financer, com la targeta de crèdit, com una transferència o com un pagament efectiu. En si mateix no es té que declarar. Estarà subjecte a la mateixa normativa, per exemple, del Banc d'Espanya, d'informació per transferències que passen d'un cert import. El que sí, tenim que tenir en compte que bízums de quantitats petites, que acostuma a ser això que vas a sopar o a dinar amb els amics i te passes, això no té conseqüència econòmica que se tingui que reflectir en la declaració de la renda. Però si, per exemple, jo tinc un bé, com pot ser, potser, una motocicleta i me la venc, en el cas del cotxe d'abans, me la venc i em paguen amb un bízum, no pel fet de que em paguin amb el bízum, sinó pel fet de que tinc, potser, un guany patrimonial amb la venda de la meva motocicleta i guanyat diners i els tinc que declarar. Però no seria pel bízum o per una transferència en si mateixa. A vegades la gent parla de bízums de quantitats molt altes. Clar, aquí quan estem parlant, potser, de 8, 9.000, 10.000 euros en un bízum, ja estem parlant segur d'activitats econòmiques que n'hi ha al darrere, no del típic pagament que fem del bízum, que el banc ens el limita a 500 euros.
Clar, exacte. Val, o sigui, mira, ja està clara aquesta resposta. Va, un altre àudio, que escoltem.
Hola, bon dia, amics de Radio Estel. Som el Ricard i l'Eva, que havia de deixar en papis i tenia un dubte referent a la renta, perquè bueno, l'ajuda va sortir fa temps, aquests 3 anys, que et donen 100 euros al mes, en realitat són 1.200 partits en 12, però bueno, aquests 100 euros, i no sabem si a l'hora de fer l'agressió de l'EVA ens afectarà o no aquests 100 euros, perquè al ser un ingrés tenim aquest dubte. Només és això. Moltes gràcies, petons a tots.
Sí que els afectarà i tindran dret a cobrar aquests 100 euros mensuals sempre i quan la mare estigui cotitzant. Sí, val? Estarà de baixa per la maternitat, però que tindrà feina. Amb l'època del Covid, per al tema dels acomiadaments que va haver per l'època del Covid, se va fer una excepció per aquesta època del 2000 al 2022, en la qual els acomiadaments que havien en el Covid equivalien a estar cotitzant i es continuava percebent aquests 100 euros. Només dir-li que si entra a la pàgina web de l'Agència Tributària pot demanar que aquests 100 euros li paguin cada mes. No té que esperar per com faci la declaració de la renda.
Mira, bon consell.
Sinó que li faran un prepagament dels 100 euros mensuals.
Carla de Castefa, estan animats, Ricardo? A veure si jo crec que haurem de fer una segona part, que encara ens queda... Ricardo es posa les mans al cap dient, mare meva. Carla de Castelldefels, tema hipoteca. Desgrava 9.000 euros, diu la Carla. I la pregunta que li vull fer al Ricardo és si continuo... A veure què ell m'assessora. Continua pagant la hipoteca o amortitzar-la, és a dir, pagar-la de cop? Què em pot sortir més a compte, en aquest sentit?
A veure, sense conèixer detalls I si està desgravant, vol dir que va comprar la casa abans del 2014, sí, perquè des del 2014 les hipoteques ja no desgraven, o sigui, té que ser abans del 2014.
Val.
Jo li diria que a hores d'ara, i a més amb la inflació que tenim, no li interessa accelerar pagaments.
No.
Perquè continuï deduint, que molt o poc és una deducció, que a més el dia que acabi acabarà i ja no la tornarà a tenir. I a més, quan hi ha una inflació com aquesta, el millor és deure diners i no que et deguin. Perquè el valor del diner, quan pagui d'aquí un any, serà més baix que no
claro
si el
pas.
Paga ara.
Ricardo Calvo, continua parlant, perquè saps acabat el temps, m'ho ha passat volant. Jo crec que m'ha ajudat bastant, Ricardo? Vull dir que era la tasca d'avui a parlar sobre els dubtes d'aquesta campanya de la renda 2022. Si teniu més dubtes, digestum legal. Ricardo Calvo, advocat tributari, ha estat amb vosaltres. Ricardo, que vagi molt bé. Feliç
molt bon
campanya.
Dia.
Vinga, agafem bon una...